a migdia. Amb Efraín García.
Comencem sumaris d'aquest diumenge 27 de novembre de 2022. La situació de sequera és inquietant i està començant a preocupar molt el Col·legi d'Enginyers Agrònoms. Reclamen un pla clar de contingència per a quan arribin més restriccions de reg dels cultius. La Societat Catalana de Pediatria organitza la seva 12a jornada multidisciplinària que se centra aquest any en la mort pediàtrica. Cristina Salat, bon dia.
Bon dia, Efren. Com comunica males notícies, abordar el final de la vida d'un ésser estimat, el maltractament com a causa de mort infantil o la mort sobtada són alguns dels temes que s'han treballat aquest cap de setmana a la trobada que ha tingut lloc a Barcelona.
El preu dels vehicles s'ha pujat un 20% i la manca d'estoc per problemes amb els xips fa disparar la venda de marques asiàtiques.
Tot i això, els venedors tanquen el 2022 cobrint les expectatives i mirant amb optimisme l'any vinent. Asseguren que el pitjor ja ha passat i que la venda de cotxes es comença a normalitzar.
En clau cultural, el Picalletres és guardonat amb el Premi DEO Catalunya al millor format de televisió català del Zoom Festival.
Es tracta d'un concurs produït per la xarxa audiovisual local i produccions audiovisuals Antàrtida, amb la col·laboració de les televisions i ràdios locals i que té el suport de l'Institut d'Estudis Catalans.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Francesc Figuerola, bon dia.
Bon dia. Aquest diumenge no esperem complicacions en el temps. Continuaran circulant aquests núvols alts i prims de nord-oest cap a sud-est. També s'hi afegirà algun núvol mitjà i això pot ser que generi cel una mica més entelat, però de fet sense conseqüències, perquè no esperem precipitació d'aquests núvols alts i mitjans. Sí que es formaran núvols baixos al litoral sud, de fet ja s'estan formant hores d'ara, que durant la tarda arribaran a altres punts del litoral, també en el prelitoral, i al final del dia també arribaran a punts de la depressió central. De fet, d'aquests núvols no descartem que puguin deixar alguna gota mal comptada, poca cosa en conjunt. La temperatura màxima avui s'enfilarà, podrà quedar similar a punts de la costa amb aquests núvols baixos. I el vent s'ha d'anar reforçant, sobretot a la zona del litoral i prelitoral nord, de component sud, amb algun cop fort, també als cims del Pirineu i a la resta, entre fluix moderat o fins i tot fluix variable a punts de l'interior. Demà, a canvi de temps, amb un front que ens creuarà al matí, donarà pluja a tot el territori i ventada a l'extrem sud i al Pirineu. També nevada important al vessant nord de la serralada. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc. I cop d'ull també a l'estat de les carreteres. Des del Servei Català del Trànsit, Marta Carbó, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs en general parlem de solidesa, trànsit còmode aquesta hora a les principals carreteres i autopistes del país. Destacant només dues incidències. D'una banda, la C15 es fa pas alternatiu a l'altura de Sant Pere de Riudebitlles per un accident que hi ha hagut amb dos vehicles implicats. Hi ha aturades puntuals en tots els sentits de la marxa. I també hi ha pas alternatiu per un altre accident a la C31 a Viladamat. En aquest cas, no ens consten retencions en aquest punt. De moment, això és tot des del Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies, Marta. Bona tarda. I en esports, el Joventut de Bàsquet s'imposa al Fuentlabrada a domicili per 81-85.
La penya s'apunta a la seva tercera victòria consecutiva en una setmana gràcies al gran paper de jugadors com Joel Parra, Andrés Feliz i Ante Tomic.
A les vies de so, Jaume Dormois. A la producció, als serveis informatius de la xarxa, i us parlen Cristina Salat i Efraín García. Comencem el Notícies en Xarxa.
Notícies en Xarxa Migdia. Amb Efraín García.
Bon dia. La situació de sequera és inquietant i està començant a preocupar també el Col·legi d'Enginyers Agrònoms. Reclamen un pla clar de contingència per quan arribin més restriccions pel reg de cultius. De fet, previsió i informació als pagesos és allò que reclamen. És una crònica de Norma Lebrero.
El pantà de Rialp és a mínims històrics i les turbines també estan aturades a Mequinensa. Els dos pantans són els que abasteixen els canals d'Urgell i el Segarra-Garrigues i si la situació continua així, caldrà un canvi en els cultius. Ignasi Servià és un dels membres de la Comissió de l'Aigua del Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya.
Els regants coneguin la situació i la disponibilitat d'aigua per poder planificar els seus conreus per la propera campanya. si algú considera que no tindrà aigua per fer cultiu de panís, si considera que és, que és més viable fer cultiu de, doncs, d'ordi, doncs, potser ara és el moment de fer-ho, no? Llavors, per això, jo penso que és important la transparència i informar els regants, i és que la situació és la que és, no estem alarmant, sinó informant.
També plantegen una modernització dels sistemes de regadiu. Encara hi ha un percentatge molt elevat de cultius que funcionen amb reg per inundació i s'ha d'avançar cap a sistemes més eficients i que permetin tenir un major control de l'aigua que s'està fent servir a cada parcel·la.
Si no plou i les previsions pinten que no, jo penso que s'haurà de començar a preveure que com se gestionen aquestes restriccions, no? Si hi haurà prorratejos, si la gent no tindrà tanta superfície, tant cabal, i llavors aquí en funció cadascú podrà decidir si amb aquell cabal sembra tota la superfície de la parcel·la o sembra una part o veure un. En funció del que sàpigui la gent, hauria de gestionar la seva explotació.
Les campanyes de reg comencen a mitjans de març a les comarques de Lleida. Si no plou en abundància, es podrien començar a aplicar restriccions més severes d'entre el 40 i el 80% de l'aigua per regar.
La mort forma part de les diferents etapes de la vida, també en pediatria. En aquesta, però, en què parlem de morts d'infants, probablement es tracta d'una de les situacions més complicades d'afrontar pels familiars, però també pels propis professionals sanitaris. Com comunicar males notícies, abordar el final de la vida d'un ésser estimat, el maltractament com a causa de mort infantil o la mort sobtada són alguns dels temes que s'han treballat aquest cap de setmana a la 12a jornada multidisciplinària organitzada per la Societat Catalana de Pediatria i que ha tingut lloc a Barcelona. És una informació de la nostra companya Gemma Janó.
Titulada La mort en l'edat pediàtrica, la jornada ha volgut posar el focus en les morts pediàtriques de causa desconeguda que solen ser provocades per un problema cardíac no diagnosticat. El cardiòleg pediàtric de l'Hospital de Vall d'Hebron de Barcelona, Ferran Rosés, reclama en declaracions a la xarxa de comunicació local que s'implanti un sistema de prevenció públic, ja que tenen un gran potencial de ser diagnosticades de forma precoç.
El sistema sanitari català està perfectament preparat per poder absorbir aquest programa de detecció precoç, fer una anàmnesis, és a dir, una entrevista per mirar factors de risc i un electrocardiograma a l'edat d'entre 10 i 12 anys, incloses dins del programa d'activitats preventives.
Una altra part de les morts no esperades i evitables està provocada per maltractaments infantils, negligències o accidents. Són la segona causa de mort en pediatria i a dins d'aquest grup destaca la síndrome del nen sacsejat. La pediatra coordinadora de la Unitat d'Atenció a les Violències vers la Infància i l'Adolescència de la Vall d'Hebron, Anna Fàbregas, alerta des de la xarxa de la gravetat d'aquestes lesions.
Una quarta part d'aquests nens i nenes moren degut a aquestes lesions perquè hi ha uns sagnats en el cap que els hi pot provocar la mort. Però si no moren, també dues terceres parts queden amb unes seqüeles neurològiques molt greus, com poden ser la ceguesa, no? Convulsions, l'epilèpsia i un retard psicomotor de per vida molt greu.
En aquesta línia, Fàbregas desaconsella jugar llançant a l'aire els infants o fer moviment brusc en els primers 2 anys per evitar possibles seqüeles.
Els Mossos d'Esquadra desmantellen un grup criminal al qual se li atribueixen com a mínim 12 robatoris amb força a domicilis de Tarragona. El grup hauria acumulat un botí de més de 60.000 euros en efectiu i objectes valorats amb més de 50.000 euros.
Les detencions van tenir lloc dimecres, tot i que no havia transcendit fins ara. La policia catalana va detenir 5 homes d'entre 20 i 45 anys. L'operatiu va constar de 4 entrades i escorcolls a un domicili i un magatzem de Tarragona i a 2 domicilis de Torreforta i La Pineda, a Vilaseca. Els Mossos van trobar-hi nombroses proves, com ara joies o més d'una quinzena de rellotges d'origen presumptament il·lícit. A més, també van localitzar aparells inhibidors i detectors de freqüències, una pistola detonadora i diners en efectiu. Els arrestats van passar a disposició judicial divendres i el jutge en va decretar l'ingrés a presó per 4 dels detinguts i la posada en llibertat amb càrrecs pel 5è.
El Servei de Donació de Cossos a la Ciència de la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic ha gestionat 520 altes des de la seva creació l'any 2018. De les defuncions que s'han produït entre aquest mig miler de donants, al servei hi han entrat 70 difunts. La donació del cos a la ciència és un acte voluntari i altruista que permet a estudiants i professionals de la medicina poder conèixer d'una manera molt més real l'anatomia humana i fer recerca. La nostra companya Natàlia Peix, des de Nou TV, ha parlat amb Laia Noguer, responsable del Laboratori d'Anatomia de la Facultat de Medicina de la UVIC-UCC.
Des de la seva posada en marxa l'any 2018, més de 500 persones han fet els tràmits per donar el cos a la ciència a la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. La persona que es vol fer donant ha de ser major de 18 anys, està en ple ús de les seves facultats mentals i ha d'acudir-hi amb un testimoni. El ritme de processos de donació va caure els anys 2020 i 2021 amb la pandèmia de Covid-19, però aquest 2022 s'està recuperant.
I fem una evolució molt positiva. I, de fet, no només ha sigut gent de la Catalunya Central, sinó que també ha sigut persones que de Barcelona, Badalona i Rodalies.
Fins ara al servei hi han entrat 70 cossos sense vida de persones que havien fet el procés de donació i que han mort. Perquè es pugui utilitzar el cos, cal que no se li hagi practicat autòpsia i que no estigui infectat per hepatitis, sida o coronavirus. A la sala del laboratori hi acudeixen estudiants, però també està oberta a professionals sanitaris.
Tota la persona que vol donar el cos ho ve a fer perquè realment vol formar futurs metges, formar metges i amb això intentar ajudar a que la ciència avanci. Poden estudiar l'anatomia in situ, tal com és aquella estructura anatòmica en el cos humà, per exemple, com és un múscul, com és una artèria, com és una vena, un nervi, i també com són tots els òrgans, com és, pot ser un cor, com està relacionat amb les seves estructures anatòmiques del seu voltant.
Un cop els cossos no es poden treballar més, les restes s'incineren i es dipositen a l'espai habilitat al cementiri de Vic, als Jardins Marie Curie, també pensat com a lloc de record i de dol en el moment de la mort per a les persones properes als donants.
Torna al Saló d'Educació a Barcelona després de 2 anys d'absència per la pandèmia i ho fa marcat per la falta de matèries primeres. El preu dels vehicles s'ha pujat un 20% i la manca d'estoc per problemes amb els xips fa disparar la venda de marques asiàtiques. Tot i això, els venedors de cotxes de Badalona tanquen el 2022 cobrint les expectatives i mirant amb optimisme l'any vinent. Asseguren que el pitjor ja ha passat i que la venda de cotxes es comença a normalitzar. Ens dona més detalls la Laia Martínez des de Ràdio Ciutat de Badalona.
Les xifres de vendes, però, encara no han arribat a les de 2019. Ara els compradors aprofiten més temps el seu vehicle vell davant la incertesa del mercat. La inflació, la pujada de preus i la crisi de xips ho dificulta, però el sector acumula 3 mesos seguits d'increment en la matriculació de vehicles. Els preus s'han incrementat un 20% i davant l'evolució constant de la tecnologia, els compradors estan optant per sistema de quotes. Joan Casanovas és el gerent de Drivim.
Estem en un moment que els cotxes estan evolucionant molt, amb tot l'híbrid, amb tot l'elèctric, quants quilòmetres, cada vegada més. D'aquí 4 anys la gent té l'opció de poder fer un tipus d'alternativa, de crèdit, inclús gent que podria pagar-lo al comptat, però prefereix tindre la seguretat d'aquí 4 anys poder decidir si el torna, si se'l queda.
Des de Drivim afirmen que tot plegat està fent incrementar la venda de marques asiàtiques que ja porten el xip incorporat des del país d'origen. Tot i això, el sector creu que el pitjor ja ha passat i mira amb optimisme de cara a l'any vinent.
Amb la campanya de Nadal ja en marxa, avui serà el primer dels diumenges i festius que els comerços de Barcelona podran obrir les seves portes.
Aquest any, Barcelona compta amb 15 dies festius en els quals botigues i centres comercials poden treballar, tot i no ser laborables. Durant aquests dies, els establiments podran mantenir l'horari d'obertura d'un dia laborable. A banda d'avui, també podran obrir els dies 4, 8, 11 i 18 de desembre.
El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire, va ser el protagonista ahir de l'entrevista de Televisió de Girona. Entre d'altres temes, va valorar la recollida selectiva que Girona se situa al 53%. Peraire considera que la ciutat aprova just en recollida selectiva i que cal apostar encara més pel porta-a-porta i els contenidors intel·ligents, informa Clara Vicens des de Televisió de Girona.
Durant l'any 2021, la ciutat de Girona va aconseguir una taxa de recollida selectiva del 53,23%, una xifra que és lleugerament superior a la mitjana catalana, que situa el 46%. Tot i així, Isaac Paraire, director de l'Agència de Residus de Catalunya, afirma que no és per tirar coets.
Com sempre, les dades és depèn amb què ho comparis, no? Mm-hmm. Si ho compares amb un municipi que fa un 30%, com hi ha ciutats, no? Doncs Girona ho fa molt bé. Però si ho compares amb municipis del voltant de Girona mm-hmm. que passen del 90%, doncs Girona ho fa molt malament. Mm-hmm. Però en la visió global, i tot, tornaria a repetir, doncs que Girona prova just.
Paraire considera que la ciutat aprova just en recollida selectiva i que cal apostar encara més pel porta-a-porta i els contenidors intel·ligents, sistemes de recollida que s'han d'ampliar amb el nou contracte de neteja de la ciutat.
Un centenar de vehicles han accedit diàriament a Fontalba aquesta temporada, tenint en compte que la regulació d'accés limita l'entrada a 60 vehicles, però fora d'hores s'hi pot accedir lliurement. El balanç és positiu i l'any que ve s'implantaran les mateixes restriccions, ja que aquestes han tingut l'efecte esperat. També s'han detectat alguns aspectes a millorar, ens ho expliquen des de Televisió del Ripollès.
Diferents comptadors de vehicles i persones s'han instal·lat arreu del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i Freser per estudiar les possibles regulacions a l'espai natural com s'ha fet a Fontalba i Daió. Enguany hi ha hagut menys visitants, una setantena de persones a Fontalba per dia i una quarantena a Daió. El parc considera que són xifres assumibles segons la capacitat de càrrega dels espais. Així ens ho ha explicat Xevi Gribé, tècnic del Parc Natural.
Aquest any ha vingut menys gent que l'any passat, aproximadament així a grans trets, un 50%, és a dir, l'any passat hi havia un 50% més de gent que aquest any. Per cada 100 que han vingut aquest any, l'any passat eren 150, aproximadament.
Ara l'objectiu és sensibilitzar el màxim de persones possible. Per això es vol millorar la comunicació i que la informació arribi a tots els visitants susceptibles d'accedir als espais regulats. Fins que Caralps no tingui més places d'aparcament, se seguirà regulant l'accés a Fontalba i Daió. L'Ajuntament i Ferrocarrils ja han habilitat més places i s'està estudiant per posar-ne més en un futur.
En clau cultural, aquesta nit, la Jazz Cava de Terrassa obre les portes a Blau Mut en una gira en la qual presenten el seu cinquè disc d'estudi Olímpia i Primavera.
A la meva edat, tinc els impulsos ben controlats.
La formació porta als escenaris el seu habitual pop en constant experimentació. Un espectacle contundent i implacable on conjuguen una música cuidada amb zel i unes lletres que sempre atrapen l'audiència. Directa, sobri i elegant, en un escenari de molta solera. El nou àlbum dels Blau Mut estrena 10 cançons que, tal com afirmen ells mateixos, desdibuixen els límits entre la realitat i la ficció. Es tracta de tot un exercici artístic, ja que el grup ha optat per enregistrar el disc per separat des de la intimitat de les seves cases.
I ahir explicàvem que les televisions locals emetrien en directe la gala de la vintena edició del Sum Festival, que va tenir lloc al Teatre Municipal de l'Ateneu d'Igualada, i avui la xarxa audiovisual local està d'enhorabona perquè el programa Pica Lletres va ser guardonat amb el Premi Deo Catalunya al millor format de televisió en català.
El guanyador del Premi Deo Catalunya al millor format en català és per Pica Lletres, la xarxa i Antàrtida TV.
El Pica Lletres és un programa de la xarxa amb Antàrtida, però, a més, al darrere hi ha totes les ràdios i totes les televisions de Catalunya que el fan, l'emeten, el treballen. També hi ha un munt d'escoles, un munt d'instituts que el fan possible.
Com ara escoltàvem, el Pica Lletres és un concurs produït per la xarxa audiovisual local i produccions audiovisuals Antàrtida, amb la col·laboració de les televisions i les ràdios locals i que té el suport de l'Institut d'Estudis Catalans. El Premi Deo Catalunya va ser atorgat per votació popular.
Les badalonines Ran i Kurohaine són noms artístics de la Laura Rodríguez i Laura Fernández. Estan a punt de publicar el tercer volum de la saga Urara, amb la que tancaran la trilogia d'aquest exitós còmic ambientat en les aules d'un institut de Badalona. L'obra veurà la llum al Saló del Manga, que se celebrarà del 8 a l'11 de desembre a la Fira de Barcelona. És una crònica d'Alexis So des de Ràdio Ciutat de Badalona.
Cinc joves estudien batxillerat a Badalona. Un d'ells, l'Àlex, es troba una noia que està sola a classe. Li han dit que mai ha rigut i ell vol aconseguir que els seus llavis dibuixin un somriure. Aquest és el punt de partida de la història que recull el tercer còmic de la saga Aurora, que tracta temes com el bullying, la integració, l'acceptació social, l'autoconeixement sexual i la salut mental. I és que un dels objectius de les autores és visibilitzar les realitats que es viuen dins les aules. Escoltem la Kurohaine i la Ran.
Resulta que uno de los protagonistas tiene una enfermedad mental que es la alexitimia. Y queríamos tratar ese tema para darlo a conocer. Y aparte, todo lo que sucede cuando estás en instituto y bachillerato, que hay más bullying del que se ve y o no se habla o cuesta mucho vivir esa experiencia.
¿Qué podremos encontrar? Pues muchos sentimientos, muchas emociones y situaciones reales que esperamos que la gente pueda seguir identificándose con ellas.
Aquestes joves promeses del manga espanyol, veïnes del barri de Pomar de Badalona, s'han convertit en les primeres autores a guanyar el concurs a millor manga d'autoria del Saló del Manga durant 2 anys consecutius i ara podrien optar al tercer premi. Un cop finalitzada l'etapa Aurora, la Kurohaine i la Ran tenen un futur farcit de projectes, tot i que reconeixen que viure exclusivament del manga és complicat, asseguren que lluitaran per aconseguir-ho.
El tricicle arrenca al Hits Chimpun, el seu espectacle de comiat que es representa fins al 4 de desembre al Liceu.
La primera cita ha tingut lloc aquest dissabte, però els fans de la companyia tindran 4 oportunitats més de repassar els seus millors gags en directe. El trio tornarà a l'escenari els dies 28 i 30 de novembre i els dies 2 i 4 de desembre. Joan Gràcia, Paco Mir i Carles Sanz havien posat fi a la seva carrera com a grup dalt dels escenaris amb l'espectacle Kids, però la pandèmia va aturar-ho tot, quan encara quedaven 3 setmanes de representacions. Així doncs, ara han optat per tornar-se a col·locar sota dels focus en 5 darreres funcions. L'espectacle ha venut ja totes les entrades, així que s'espera que cada representació sigui d'allò més emotiva.
El pintor tortosí Leonardo Escoda ha mort als 66 anys.
Escoda havia estat professor i director de l'Escola d'Art de la Diputació de Tarragona a Tortosa. Era fill del pintor Roberto Escoda. Durant la seva carrera va esdevenir un referent artístic a Tortosa i a les Terres de l'Ebre. Va ser comissari de l'exposició L'Ermita sota l'aigua, organitzada a Tortosa en el marc de la Capital de la Cultura Catalana. Des del consistori s'ha publicat una nota de condol a amics i familiars.
Notícies en xarxa. Esports.
El Joventut s'imposa al Fuenlabrada a domicili per 81-85. La penya s'apunta a la seva 3ª victòria consecutiva en una setmana. Els badalonins van controlar el partit des de l'inici, però van acabar patint més del compte en el tram final. Ens ho explica Xavi Ballesteros des de Ràdio Ciutat de Badalona.
Bon dia. El Joventut va guanyar ahir a Fuenlabrada el seu primer partit a domicili de la temporada de la Lliga ACB per 81-85. Els de Carles Duran van anar per davant des del salt inicial, amb recital de triples a la primera part, amb un 7-10, i a més, agafant 13 punts de diferència. En el tercer quart, la renda es va augmentar fins als 16 punts, i quan semblava que tenia totalment enfonsat a Fuenlabrada, el conjunt verdinegre va començar a acumular errors. Els regals van permetre a Fuenlabrada tornar dins del partit, i a falta d'11 segons, el conjunt madrileny es va situar 2 punts. Però 2 tirs lliures de Joel Parra, 4 segons pel final, van acabar de sentenciar el maig. La penya continua en ratxa i es situa ja en zona de Copa del Rei, abans de rebre dimarts el Burg per mantenir el liderat en solitari de la competició europea.
Qui no va estar de sort va ser el Baxi Manresa, que es va trobar al davant un Gran Canària inspirat i en plena dinàmica guanyadora.
Els del Bages, en plena reconstrucció i consolidació, van caure per 99-88 davant d'un rival que suma ja la seva 7ª victòria en les 9 jornades disputades. El Baxi va aconseguir emportar-se el primer quart del partit, però a partir d'aquí els locals van capgirar el marcador i es van limitar a gestionar la seva renda. El partit va començar, això sí, amb una calorosa ovació al tècnic del Baxi, Pedro Martínez, que ha encapçalat el Gran Canària en 3 etapes diferents.
I en hoquei empaten el duel entre el Noia i el Calafell a l'hoquei Lliga Masculina. Ens ho explica Sergi Fernández des de Ràdio Sant Sadurní.
Bon dia, el Calafell va salvar in extremis 1 punt i la 2ª plaça a la classificació provisional de l'hoquei Lliga en un duel davant del Noia, que va estar molt a prop de saltar el pavelló Joan Hurtoll. El partit entre el 2er i el 4er classificat va tenir emoció fins al final i un resultat curt, empat a un, després d'una lluita titànica, fonamentada principalment en les defenses i amb dos equips més interessats a desactivar el joc vertical i les contres del rival. El Noia va disposar de dues clares ocasions al primer temps, entre les quals un llançament al pal, però van ser els vertiblancs qui podrien haver-se avançat de falta directa. A l'inici de la represa, els sadorinencs van culminar una bona acció combinativa que definia Xavi Costa, passada de Bargalló, per donar el 0-1 als visitants. El guió no va variar en excés i els dos conjunts van acabar malgastant dues faltes directes a banda i banda que podrien haver posat una mica de picant al partit abans del tram decisiu. A dos minuts per l'acabament i amb el Noia en superioritat, els àrbitres xiulaven una rigorosa falta a l'interior de l'àrea per empenta de mitjans a Martí Casas. Sergi Mires no fallaria des del punt de penal per arrabassar-li l'opció de triomf al Noia, que li hauria servit per escalar fins a la segona plaça. Repartiment de punts 1-1, que va contentar més els locals, en el que era el retrobament dels dos equips després de la final de la Lliga Catalana.
I per la seva part, el Barça s'imposa al Reus Deportiu per 8 gols a 3 i manté així la seva posició de líders indiscutibles de la Hockey Lliga.
Els blaugranes es mantenen invictes en la competició i ho fan amb contundència davant d'un rival directe. El correctiu allunya el Reus a 8 punts de distància. El partit va arrencar amb un moment emotiu quan els jugadors del Barça van sortir a la pista amb una samarreta amb un missatge en suport a Matías Pascual, lesionat durant el Mundial.
El Barça de futbol sala es queda fora de la Final Four. Es perdrà la fase final de la competició europea per primera vegada a causa del gol a baraix.
Victòria amargant la d'ahir. Els blaugrana necessitaven superar el croata Futsal Pula per 6 gols o més i s'hi van quedar a les portes. Li va faltar només una diana. El 7-2 final va acabar sent insuficient i serà l'Anderlecht qui ocuparà el seu lloc a la Final Four. Un cop tan dur com injust després de dominar tot el partit i d'estavellar 6 pilotes a la fusta.
I quan falten pocs minuts per arribar a 2:15, nosaltres fem una petita pausa i tornem tot seguit.
La xarxa de comunicació local.
Cada nadó que arribi avui al món naixerà amb un 11% de probabilitats de s'esquerrar. Un 15% de tenir al·lèrgia al pol·len. I un 20% de patir abús sexual infantil. Canviem les xifres. Fundació Vic i Bernadet contra l'abús sexual infantil.
Continguts en xarxa.
Aquesta setmana s'estrena Close, una història sobre com els prejudicis de la societat afecten la relació entre dos adolescents. També arriba Abraça'm fort, una mare abandona la família per començar de nou. I amb la tècnica de la stop motion s'estrena Pinocho, de Guillermo del Toro.
¿Estás aquí?
Me quedo a dormir con Remy. ¿Volverás algún día a casa? Puede.
Leo i Remy, dos adolescents de 13 anys, són els protagonistes de Close. Han estat amics tota la vida, però quan arriben a l'institut, els prejudicis primer i un fet impensable després els separen. Llavors, el Leo s'aproparà a la mare d'en Remy per intentar entendre-ho tot plegat.
Siempre me esperas y ya no lo haces. ¿Vas esta noche a casa de Remy?
No.
Tú sí.
¿Estás en serio? ¿Eh? ¿Estás aquí?
La persona?
Ah, sí, tu pars tout seul.
A Abraça'm fort, la Clarisse fuig de casa i deixa el seu marit i els fills. La vida, però, continua, i nens i pare intenten tirar endavant seguint amb el seu dia a dia. Mentrestant, la Clarisse s'allunya cap al mar i imagina els nens créixer i el seu marit envellir sense ella. És una fugida endavant o només vol començar de nou?
T'ha fotut un cal d'acord.
Papà!
Ah!
Però si habla!
¡Solo es una marioneta!
¡De eso nada! ¡Soy un niño real!
Pinocho, de Guillermo del Toro, és una versió musical del tradicional conte de Carlo Collodi, protagonitzat per un ninot de fusta que es vol convertir en nen. La història se situa a la Itàlia de la dècada de 1930. El film està fet amb la tècnica de la stop motion i en la seva versió original compta amb les veus d'actors com Ewan McGregor, Kate Blanchett o John Turturro.
Puede que no tengas hilos, pero yo te controlo. Por favor, tráelo de vuelta conmigo.
¡Papá!
es un regalo maravilloso.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efrén García.
Repassem els titulars d'aquest diumenge 27 de novembre de 2022. La situació de sequera és inquietant i està començant a preocupar també molt al Col·legi d'Enginyers Agrònoms. Reclamen un pla clar de contingència per quan arribin més restriccions pel reg dels cultius. La Societat Catalana de Pediatria organitza la seva 12a jornada multidisciplinària que se centra enguany en la mort pediàtrica. Cristina Salat, bon dia.
Bon dia de nou, Efren. Com comunicar males notícies, abordar el final de la vida d'un ésser estimat, el maltractament com a causa de mort infantil o la mort sobtada són alguns dels temes que s'han treballat aquest cap de setmana en la trobada que ha tingut lloc a Barcelona.
El preu dels vehicles s'ha pujat un 20% i la manca d'estoc per problemes amb els xips fa disparar la venda de marques asiàtiques.
Tot i això, els venedors tanquen el 2022 cobrint les expectatives i mirant amb optimisme l'any vinent. Asseguren que el pitjor ja ha passat i que la venda de cotxes es comença a normalitzar.
En clau cultural, el Picalletres és guardonat amb el Premi Deo Catalunya al millor format de televisió català del Zoom Festival.
Es tracta d'un concurs produït per la xarxa audiovisual local i produccions audiovisuals L'Antàrtida, amb la col·laboració de les televisions i ràdios locals, i té el suport de l'Institut d'Estudis Catalans.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Francesc Figuerola, bon dia.
Bon dia. Aquest diumenge no esperem complicacions en el temps. Continuaran circulant aquests núvols alts i prims de nord-oest cap a sud-est. També s'hi afegirà algun núvol mitjà i això pot ser que generi cel una mica més entelat, però de fet sense conseqüències, perquè no esperem precipitació d'aquests núvols alts i mitjans. Sí que es formaran núvols baixos al litoral sud, de fet ja s'estan formant hores d'ara, que durant la tarda arribaran a altres punts del litoral, també en el prelitoral, i al final del dia també arribaran a punts de la depressió central. De fet, d'aquests núvols no descartem que puguin deixar alguna gota mal comptada, poca cosa, en conjunt. La temperatura màxima avui s'enfilarà, podrà quedar similar a punts de la costa amb aquests núvols baixos. I el vent s'ha d'anar reforçant, sobretot a la zona del litoral i prelitoral nord, de component sud, amb algun cop fort, també als cims del Pirineu i a la resta, entre fluix moderat o fins i tot fluix variable a punts de l'interior. Demà, a canvi de temps, amb un front que ens creuarà al matí, donarà pluja a tot el territori i ventada a l'extrem sud i al Pirineu. També nevada important al vessant nord de la serralada. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres. Des del Servei Català del Trànsit, Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs continuem parlant de fluïdesa d'aquesta xarxa viària catalana. Destacar que es manté pas alternatiu tant a la C15 a Sant Pere de Riudebitlles com a la C31 a Pilar de Mac per tots els accidents que hi ha hagut fa una estona, però com dèiem, a la resta de carreteres i autopistes del país predomina la fluïdesa i no ens consten incidències destacades. De moment, això és tot des del Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies de nou, Marta. Bona tarda. I en esports, el Joventut de Bàsquet s'imposa al Fuenlabrada a domicili per 81-85.
La penya s'apunta a la seva tercera victòria consecutiva en una setmana gràcies al gran paper de jugadors com Joel Parra, Andrés Feliz i Antetòmic.
A les vies de so, Jaume Dormoa. A la producció, els serveis informatius de la xarxa, i us parlen Cristina Salat i Efren García. Fins a les 3, fem notícies en xarxa.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efrén García.
Bon dia. La situació de sequera és inquietant i està començant a preocupar també força al Col·legi d'Enginyers Agrònoms. Reclamen un pla clar de contingència per quan arribin més restriccions pel reg de cultius. De fet, previsió i informació als pagesos és allò que reclamen. És una crònica de Norma Lebrero.
El pantà de Rialp és a mínims històrics i les turbines també estan aturades a Mequinensa. Els dos pantans són els que abasteixen els canals d'Urgell i el Segarra-Garrigues i si la situació continua així, caldrà un canvi en els cultius. Ignasi Servià és un dels membres de la Comissió de l'Aigua del Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya.
Els regants coneguin la situació i la disponibilitat d'aigua per poder planificar els seus conreus per la propera campanya. Si algú considera que no tindrà aigua per fer cultiu de panís, si considera que és més viable fer cultiu d'ordi, doncs, potser ara és el moment de fer-ho, no? Llavors, per això, jo penso que és important la transparència i informar els regants i és que la situació és la que és. No estem alarmant, sinó informant.
També plantegen una modernització dels sistemes de regadiu. Encara hi ha un percentatge molt elevat de cultius que funcionen amb reg per inundació i s'ha d'avançar cap a sistemes més eficients i que permetin tenir un major control de l'aigua que s'està fent servir a cada parcel·la.
Si no plou i les previsions pinten que no, jo penso que s'haurà de començar a preveure que com se gestionen aquestes restriccions, no? Si hi haurà prorrateig o si la gent no tindrà tanta superfície, tan cabal, i llavors aquí en funció cadascú podrà decidir si amb aquell cabal sembra tota la superfície de la parcel·la o sembra una part o veure un. En funció del que sàpigui la gent, hauria de gestionar la seva explotació.
Les campanyes de reg comencen a mitjans de març a les comarques de Lleida. Si no plou en abundància, es podrien començar a aplicar restriccions més severes d'entre el 40 i el 80% de l'aigua per regar.
La mort forma part de les diferents etapes de la vida, també en pediatria. Aquesta, però, en què parlem de morts d'infants, probablement es tracta d'una de les situacions més complicades d'afrontar pels familiars, però també pels propis professionals sanitaris. Com comunicar males notícies, abordar el final de la vida d'un ésser estimat, el maltractament com a causa de mort infantil o la mort sobtada són alguns dels temes que s'han treballat aquest cap de setmana a la 12a jornada multidisciplinària organitzada per la Societat Catalana de Pediatria i que ha tingut lloc a Barcelona. És una informació de la nostra companya Gemma Janó.
Titulada La mort en l'edat pediàtrica, la jornada ha volgut posar el focus en les morts pediàtriques de causa desconeguda que solen ser provocades per un problema cardíac no diagnosticat. El cardiòleg pediàtric de l'Hospital de Vall d'Hebron de Barcelona, Ferran Rosés, reclama en declaracions a la xarxa de comunicació local que s'implanti un sistema de prevenció públic, ja que tenen un gran potencial de ser diagnosticades de forma precoç.
El sistema sanitari català està perfectament preparat per poder absorbir aquest programa de detecció precoç, fer una anàmnesis, és a dir, una entrevista per mirar factors de risc i un electrocardiograma a l'edat d'entre 10 i 12 anys, incloses dins del programa d'activitats preventives.
Una altra part de les morts no esperades i evitables està provocada per maltractaments infantils, negligències o accidents. Són la segona causa de mort en pediatria i a dins d'aquest grup destaca la síndrome del nen sacsejat. La pediatra coordinadora de la Unitat d'Atenció a les Violències vers la Infància i l'Adolescència de la Vall d'Hebron, Anna Fàbregas, alerta des de la xarxa de la gravetat d'aquestes lesions.
Una quarta part d'aquests nens i nenes moren degut a aquestes lesions perquè hi ha uns sagnats en el cap que els hi pot provocar la mort. Però si no moren, també dues terceres parts queden amb unes seqüeles neurològiques molt greus, com poden ser la ceguesa, no? Convulsions, l'epilèpsia i un retard psicomotor de per vida molt greu.
En aquesta línia, Fàbregas desaconsella jugar llançant a l'aire els infants o fer moviment brusc en els primers 2 anys per evitar possibles seqüeles.
El Servei de Donació de Cossos a la Ciència de la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic ha gestionat 520 altes des de la seva creació l'any 2018. De les defuncions que s'han produït entre aquest mig miler de donants, al servei hi han entrat 70 difunts. La donació del cos a la ciència és un acte voluntari i altruista que permet a estudiants i professionals de la medicina poder conèixer d'una manera molt més real l'anatomia humana i fer recerca. La nostra companya Natàlia Peix, des de Nou TV, ha parlat amb Laia Noguer, responsable del Laboratori d'Anatomia de la Facultat de Medicina de la UVIC-UCC.
Des de la seva posada en marxa l'any 2018, més de 500 persones han fet els tràmits per donar el cos a la ciència a la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. La persona que es vol fer donant ha de ser major de 18 anys, està en ple ús de les seves facultats mentals i ha d'acudir-hi amb un testimoni. El ritme de processos de donació va caure els anys 2020 i 2021 amb la pandèmia de Covid-19, però aquest 2022 s'està recuperant.
I fem una avaluació molt positiva. I, de fet, no només ha sigut gent de la Catalunya Central, sinó que també ha sigut persones que de Barcelona, Badalona i Rodalies.
Fins ara al servei han entrat 70 cossos sense vida de persones que havien fet el procés de donació i que han mort. Perquè es pugui utilitzar el cos, cal que no se li hagi practicat autòpsia i que no estigui infectat per hepatitis, sida o coronavirus. A la sala del laboratori hi acudeixen estudiants, però també està oberta a professionals sanitaris.
Tota la persona que vol donar el cos ho ve a fer perquè realment vol que formar futurs metges, formar metges i amb això intentar ajudar a que la ciència avanci. Poden estudiar l'anatomia in situ, tal com és aquella estructura anatòmica en el cos humà, per exemple, com és un múscul, com és una artèria, com és una vena, un nervi, i també com són tots els òrgans, com és, pot ser un cor, com està relacionat amb les seves estructures anatòmiques del seu voltant.
Un cop els cossos no es poden treballar més, les restes s'incineren i es dipositen a l'espai habilitat al cementiri de Vic, als Jardins Marie Curie, també pensat com a lloc de record i de dol en el moment de la mort per a les persones properes als donants.
Torna al Saló d'Educació a Barcelona després de 2 anys d'absència per la pandèmia i ho fa marcat per la falta de matèries primeres. El preu dels vehicles s'ha pujat un 20% i la manca d'estoc per problemes amb els xips fa disparar la venda de marques asiàtiques. Tot i això, els venedors de cotxes de Badalona tanquen el 2022 cobrint les expectatives i mirant amb optimisme l'any vinent. Asseguren que el pitjor ja ha passat i que la venda de cotxes es comença a normalitzar. Ens dona més detalls la Laia Martínez des de Ràdio Ciutat de Badalona.
Les xifres de vendes, però, encara no han arribat a les de 2019. Ara els compradors aprofiten més temps el seu vehicle vell davant la incertesa del mercat. La inflació, la pujada de preus i la crisi de xips ho dificulta, però el sector acumula 3 mesos seguits d'increment en la matriculació de vehicles. Els preus s'han incrementat un 20% i davant l'evolució constant de la tecnologia, els compradors estan optant per sistema de quotes. Joan Casanovas és el gerent de Drivim.
Estem en un moment que els cotxes estan evolucionant molt, amb tot l'híbrid, tot l'elèctric, quants quilòmetres, cada vegada més. D'aquí 4 anys, la gent té l'opció de poder fer un tipus d'alternativa, de crèdit, inclús gent que podria pagar-lo al comptat, però prefereix tindre la seguretat d'aquí 4 anys poder decidir si el torna, si se'l queda.
Des de Drivim afirmen que tot plegat està fent incrementar la venda de marques asiàtiques que ja porten el xip incorporat des del país d'origen. Tot i això, el sector creu que el pitjor ja ha passat i mira amb optimisme de cara a l'any vinent.
I un diumenge més, la vaga de tripulants de cabina de Vueling afecta el mapa dels vols dels diferents aeroports espanyols. La companyia ha cancel·lat preventivament 26 dels vols previstos aquest diumenge a l'aeroport de Barcelona.
Es tracta ja de la 12a jornada de la vaga convocada pel sindicat estable, que va anunciar que s'allargaria fins a finals d'any i que no descartava convocar una vaga indefinida si no s'arribava a cap acord. L'aerolínia operarà 136 dels 162 trajectes a la capital catalana, és el 84% dels programats. En el total de l'operativa seran 58 els vols no protegits pels serveis mínims cancel·lats.
El Parc Natural de la Serra de Collserola va batre el seu rècord de visites al 2021. Segons el Consorci del Parc, s'estima que 6.400.000 persones van passar per la serra l'any passat. Es tracta de la xifra més elevada de la història del parc i s'atribueix a la necessitat d'estar a l'aire lliure causada per la pandèmia, en informa Erika Palomares.
La necessitat d'estar a l'aire lliure, sobretot derivada de la pandèmia, ha fet que el Parc Natural de la Serra de Collserola hagi rebut més visites que mai. S'estima que l'any passat s'hi van acostar més de 6.400.000 persones i les dades indiquen que aquest 2022 s'acabarà amb més de 5 milions de visites. Escoltem a Marta Doñoro, cap del Servei d'Ús Públic, Divulgació i Educació Ambiental del Consorci del Parc.
La ciutadania metropolitana ha fet seu aquest espai natural protegit i l'ha incorporat amb les seves activitats de lleure, d'esbarjo, d'esport. Per nosaltres això és molt important i considerem que això li dona un gran valor en aquest espai natural protegit, però alhora és necessari pensar en elements que regulin i ordenin aquest ús públic.
Per regular-ne aquest ús, el nou Pla de Protecció del Medi Natural del Parc, el PEPNAT proposa concentrar els visitants en determinats àmbits. Ho explica Kiriaki Lousi, arquitecte paisatgista de l'equip redactor del Pla.
Es defineix una xarxa que concentra les principals activitats de caire social en determinats espais i camins, principalment, preferentment, a la vora del parc, amb l'objectiu de minimitzar la pressió sobre el seu interior i especialment a les zones més vulnerables.
El PEPNAT té com a objectiu principal la gestió sostenible de l'ús social del parc. Les principals accions per aconseguir-ho se centren en tasques com la divulgació, l'educació i la participació ambientals.
Els Reiers de la Noguera Pallaresa i el Coll de Nargó són a les portes de ser declarats Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Tot apunta que la decisió serà favorable i la resposta definitiva se sabrà el proper dijous 1 de desembre. Al Marroc, on es reunirà el Comitè Intergovernamental per a la Salvaguarda del Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO.
Conscients d'aquest fet, l'Associació dels Reiers de la Noguera Pallaresa celebrarà la declaració en un acte conjunt amb l'Ajuntament de la Pobla de Segur el proper dissabte dia 3, en el que serà el nou espai del Museu dels Reiers de la Pobla. Els reiers catalans formen part d'una candidatura conjunta anomenada Timber Rafting, formada també per països com Alemanya, Àustria, República Txeca, Letònia i Polònia, país que encapçala la candidatura. L'òrgan d'avaluació va considerar que la nominació satisfà suficients criteris per a la inscripció a la llista representativa. De la possible sol·licitud se'n va començar a parlar ja l'any 2010 a l'Assemblea General Anual de l'Associació Internacional dels Reiers.
La cavalcada de Reis de Figueres del 2023 incorporarà una nova carrossa. L'estrena s'emmarca en la millora estètica que s'està portant a terme en els darrers anys. Actualment s'està treballant en la seva construcció, ens ho explica Josep López des de Ràdio Vilafant.
Segons ha pogut saber Ràdio Vilafant, la cavalcada de Reis d'enguany de Figueres presentarà novetats importants. Com dèiem, la més destacada és la incorporació d'una nova carrossa, de la qual es desconeixen els detalls, ja que es vol mantenir en secret la seva aparença fins més endavant. En qualsevol cas, la intenció de la seva incorporació és, com s'ha intentat fer en els darrers anys, millorar l'estètica de la desfilada. Esther Marcos és regidora de festes.
Una novetat és que aquest any tindrem una carrossa nova. I hasta aquí puedo leer, perquè no em deixen explicar gaire, perquè, bueno, s'anava encara a treballar una mica més la cavalcada i, bueno, l'han d'acabar de polir més, però, bueno, es preparen novetats i novetats interessants.
D'aquesta forma, doncs, Figueres viurà el 5 de gener una cavalcada plena d'alegria, màgia i color, amb una comitiva formada per 9 carrosses i uns 250 personatges. Una cercavila que, com sempre, començarà a les 7 de la tarda a la plaça de la Creu de la Mà i després de recórrer diversos carrers cèntrics de Figueres, arribarà a la Rambla, on hi haurà el final de festa.
L'oli Làcrima Òlea Morruda de l'Agrícola Godall és la guanyadora del segon concurs de tast d'olis novells. El certamen està avalat pel panell de tast d'olis de Catalunya i s'hi han presentat 15 mostres amb DOP i 10 sense DOP, informa Tere Giné des de La Plana Ràdio.
En aquesta segona edició del concurs, la qualitat general dels olis ha estat destacada pel panell de tast d'olis de Catalunya, que és qui certifica el mateix, en el que s'escullen els 3 millors olis en diferents varietats, aixoplugats o no, sota el segell de la DOP. L'oli Làcrima Òlea Morruda de l'Agrícola de Godall s'ha importat el primer premi dels olis amb DOP. En segona posició, l'oli Verge monovarietal Farg i en tercera el Morrut, amb dos de l'Agrícola del Camp de Santa Bàrbara, han estat els guardonats. En olis sense DOP, on s'hi han presentat 10 varietats, el primer premi se l'emporta l'extraverge Copaix del Molí Momento de Freginals, en segon lloc l'extraverge El Vilà del Molí de la Creu de la Galera i en tercera posició l'extraverge del Morrut del Molí Momento també de Freginals. L'entrega dels premis s'ha fet al migdia a la Fira de l'Oli Novell, que està marcada pel bon temps i l'afluència de públic participant a les diferents activitats. Aquesta tarda s'entregaran també d'altres premis als millors estants i als diferents concursos que s'hi porten a terme. La fira clourà amb una xocolatada popular.
Sí, ja explicàvem que les televisions locals emetrien en directe la gala de la 20a edició del Sum Festival. Avui, la xarxa audiovisual local està d'enhorabona perquè el programa Picalletres va ser guardonat amb el Premi Deo Catalunya al millor format de televisió català.
El guanyador del Premi Deo Catalunya al millor format en català és per Picalletres, la xarxa i Antàrtida TV.
El Picalletres és un programa de la xarxa amb Antàrtida, però, a més, al darrere hi ha totes les ràdios i totes les televisions de Catalunya que el fan, l'emeten, el treballen. També hi ha un munt d'escoles, un munt d'instituts que el fan possible.
El tricicle arrenca el Hits Ximpun, el seu espectacle de comiat que es representa fins al 4 de desembre al Liceu.
La primera cita ha tingut lloc aquest dissabte, però els fans de la companyia tindran quatre oportunitats més de repassar els seus millors gags en directe. El trio tornarà a ser a l'escenari els dies 28 i 30 de novembre i els dies 2 i 4 de desembre. Joan Gràcia, Paco Mir i Carles Sanz havien posat fi a la seva carrera com a grup dalt dels escenaris amb l'espectacle Hits, però la pandèmia va aturar-ho tot quan encara quedaven tres setmanes de representacions. Així doncs, ara han optat per tornar-se a col·locar sota dels focus en cinc de les funcions. L'espectacle ha venut ja totes les entrades, així que s'espera que cada representació sigui d'allò més emotiva.
Notícies en xarxa. Esports.
El Joventut s'imposa al Fuenlabrada a domicili per 81-85. La penya s'apunta la seva tercera victòria consecutiva en una setmana. Els badalonins van controlar el partit des de l'inici, però van acabar patint més del compte en el tram final. Ens ho explica Xavi Ballesteros des de Ràdio Ciutat de Badalona.
Bon dia. El Joventut va guanyar ahir a Fuenlabrada el seu primer partit a domicili de la temporada de la Lliga ACB per 81-85. Els de Carles Duran van anar per davant des del salt inicial, amb recital de triples a la primera part, amb un 7-10, i a més, agafant 13 punts de diferència. En el tercer quart, la renda es va augmentar fins als 16 punts, i quan semblava que tenia totalment enfonsat a Fuenlabrada, el conjunt verdinegre va començar a acumular errors. Els regals van permetre a Fuenlabrada tornar dins del partit, i a falta d'11 segons, el conjunt madrileny es va situar a 2 punts. Però dos tirs lliures de Joel Parra, 4 segons pel final, van acabar de sentenciar el maig. La penya continua en ratxa i es situa ja en zona de Copa del Rei, abans de rebre dimarts el Burg per mantenir el liderat en solitari de la competició europea.
Empaten el duel entre el Noia i el Calafell a l'hoquei Lliga Masculina. Ens ho explica Sergi Fernández des de Ràdio Sant Sadurní.
Bon dia, el Calafell va salvar in extremis un punt i la segona plaça a la classificació provisional de l'Hockey Lliga en un duel davant del Noia, que va estar molt a prop de saltar el pavelló Joan Hurtoll. El partit entre el segon i el quart classificat va tenir emoció fins al final i un resultat curt, empat a un, després d'una lluita titànica, fonamentada principalment en les defenses i en dos equips més interessats a desactivar el joc vertical i les contres del rival. El Noia va disposar de dues clares ocasions al primer temps, entre les quals un llançament al pal, però van ser els vertiblancs qui podrien haver-se avançat de falta directa. A l'inici de la represa, els sadorinencs van culminar una bona acció combinativa que definia Xavi Costa, passada de Bargalló, per donar el 0-1 als visitants. El guió no va variar en excés i els dos conjunts van acabar malgastant dues faltes directes a banda i banda que podrien haver posat una mica de picant al partit abans del tram decisiu. A 2 minuts per l'acabament i amb el Noi en superioritat, els àrbitres xiulaven una rigorosa falta a l'interior de l'àrea per empenta de mitjans a Martí Casas. Sergi Mires no fallaria des del punt de penal per arrabassar-li l'opció de triomf al Noia, que li hauria servit per escalar fins a la segona plaça. Repartiment de punts 1-1, que va contentar més els locals, en el que era el retrobament dels dos equips després de la final de la Lliga Catalana.
El Barça s'imposa al Reus Deportiu per 8-3 i manté així la seva posició de líders indiscutibles de la Hockey Lliga.
Els blaugranes es mantenen invictes en la competició i ho fan amb contundència davant d'un rival directe. El correctiu allunya el Reus a 8 punts de distància. El partit va arrencar amb un moment emotiu quan els jugadors del Barça van sortir a la pista amb una samarreta amb un missatge de suport a Matías Pascual, lesionat durant el Mundial.
El Finques Prats Lleida afronta el partit davant el Voltregà amb els errors comesos a Reus apressos. Els llistats rebran els osonencs a l'11 de setembre quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda. Informa des de UAU Lleida, Ràdio, Sergi Guiu.
Tot plegat després de la derrota per 3-0 davant el Reus en un partit marcat per les dues cares del Finques Prats Lleida. Una primera, una intensitat va brillar per la seva absència, i un segon acte on es va veure més la identitat característica dels lleidatans. En aquest sentit, l'entrenador Albert Folguera deixava clar que el vestidor sap quin és el camí a seguir.
Com molt content de la segona, perquè vam lluitar, vam ficar molta intensitat, però ens va faltar que la primera sortíssim igual, no? I vist això, doncs a partir d'aquí només podem que... En fi... que mirar endavant i mirar de fer les coses millor i sobretot començar des del minut 1 ficats al partit.
A dia d'avui el Finques Prats Lleida és 11 amb 4 punts, mentre que el Voltregà no ve amb 9. El partit a Lleida aquest diumenge a les 4 i 5 minuts de la tarda.
I encara en hoquei, victòria clara del Palau de Plegamans femení davant del Club Hoquei Mataró. Les del Vallès Occidental van dibuixar un 0-7 al marcador que va evidenciar la clara superioritat de les noies al davant de les mataronines. Des de Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
Poc es pot explicar d'un partit quan un dels rivals, el teòricament superior, ja domina per un clar 0-3 abans del minut 6, amb 3 gols marcats per una jugadora com Aina Florenza, que porta camí de convertir-se en una de les millors del món. La mataronina va oferir un autèntic recital golejador contra el seu ex-equip, especialment en una primera part rodona que va saldar amb un total de 4 dianes. A la mitja part, amb el 0-4 favorable al Palau de Plegamans, la sort del partit ja estava totalment decidida. Contra tot això, res, o gairebé res, va poder fer l'equip que entrena Oriol Perarnau. Per acabar-ho de dubar, el Palau, lluny de treure el peu de l'accelerador, va continuar insistint a la segona part, buscant augmentar encara més el seu avantatge en el marcador. I així va ser. Berta Busquets primer, Aina Florenza després i, finalment, Laura Juan es van encarregar de posar el 0-7 en el marcador. Encara quedaven 9 minuts de joc, però el Palau ja no marcaria més. Per contra, Olga Joanola, poc després, marcava l'anomenat gol de l'honor per a les mataronines.
I en tenis taula passa enrere del Girbau Vic per lluitar a la zona alta de la classificació. Ho amplia Pep Portet des de Ràdio Vic.
El Girbau Vic tenis taula ha patit fa una estona una contundent i inesperada derrota a casa per 0-4 davant l'Ujasi Jaén, en un maig per oblidar. El partit ha començat malament amb la derrota de Sofia Xuanzang, amb la defensiva Natàlia Prosbirnina. Sílvia Coll ha perdut amb Anna Maria Erdelgi i una desconeguda Tamil Wang Kechuan ha caigut per 2-3 amb la Sèrbia Jokic. Un 1-3 en el doble ha tancat una dolorosa derrota, la segona de la temporada per les biguetanes.
I fins aquí una nova edició del Notícies en Xarxa d'avui diumenge. Com sempre, des de l'equip que fa possible aquest informatiu, els agraïm un cop més la seva atenció i els desitgem que acabin de passar una molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
No més por. No més violència. No més víctimes. Només dones lliures. Volem els carrers de pobles i ciutats lliures de violències masclistes. 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Diputació de Barcelona.
One man, he resists. One man, one.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones i n'han identificat 84 en una entrada en un after al districte de les Corts de Barcelona aquest diumenge, tal com ha detallat el mateix cos a través del seu compte de Twitter. Aquesta era una actuació programada arran de les queixes veïnals que els havien arribat perquè al local s'hi han produït en els últims temps baralles, algunes amb armes blanques, aldarulls i tràfic i consum de drogues. En l'entrada, els Mossos han posat 16 denúncies per drogues, una de les quals al propietari del local per permetre'n la venda i el consum. En informacions de caire local, prop d'un miler de persones han participat en la jornada d'inauguració del nou edifici de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Més detalls des de Ràdio Sant Feliu, Borja de Maria.
Prop d'un miler de persones han participat en la jornada d'inauguració del nou edifici de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Portes obertes a la Casa Consistorial per veure com ha quedat l'edifici després de 2 anys de reforma integral. S'han fet visites guiades, una exposició amb